més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Divendres 24 de setembre del 2021. Benvinguts a l'Hotel Suís, aquest últim Hotel Suís de la setmana, al programa previ a l'Algeciras Sabadell de demà a les 5 de la tarda al Nuevo Mirador. Des de mitja hora abans ens hi posarem el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, però com diem, avui hem de fer la prèvia d'aquest partit perquè avui han comparegut fa una estoneta llarga, si esteu escoltant aquest programa en directe a l'antena de Ràdio Sabadell a les 4 de la tarda, els dos entrenadors, Antonio Hidalgo i Ivan Ania. Ivan Ania per part de l'Algeciras, Antonio Hidalgo per part del Centre d'Esports Sabadell. De fet, a aquesta hora deu estar ja viatjant l'expedició del Centre d'Esports Sabadell en direcció a Màlaga, on agafaran després carretera i autocar per arribar a Algeciras. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau, com estem?
Tu has estat seguint aquesta roda de premsa del tècnic de Canovelles, d'Antonio Hidalgo. Deixa'm preguntar-te d'entrada, perquè avui has tornat a ser l'espia del Centre d'Esports Sabadell, l'espia de Ràdio Sabadell, al voltant de l'expedició del Centre d'Esports Sabadell, i deixa'm preguntar-te, qui ha pujat a l'autocar del conjunt arlequinat?
Molts dubtes, no?, hem tingut durant aquesta setmana, a veure qui acaba pujant o no a l'autocar.
No anàvem mal encaminats, em sembla.
No. Realment, em sembla que ho vau comentar el dimecres, el dia que va parlar on rei, crec, i parlaven els trets. Ramon Folk no ha pujat a l'autocar, continua amb aquestes molèsties al bassó que arrossega des del partit al Collao. Per tant, serà baixa per aquest partit al Algeciras. Iago Indias encara no estarà a punt. De fet, avui ens hem creuat que tornàvem de l'entrenament i arribava allò una mica coix encara després d'exercitar-se avui. Per tant, encara li queden uns dies. Veurem si arriba per la setmana que ve contra el Villarreal B o encara caldrà esperar una miqueta més. Aquestes són les dues baixes del Centre d'Esports. Per tant, fins aquí aquest capítol de lesionats. Sí que han pujat a l'autocar Caixe, que no va poder acabar el partit de la setmana passada contra el Barça B, després d'aquella trompada al final de la primera meitat. Està recuperat, avui s'ha entrenat en plena normalitat. I atenció, Sergio Aguza també estarà en aquest partit. Veurem si té l'oportunitat de debutar, si no, però el que sí ha dit Antonio Hidalgo és que al final, de forma física, no està malament Aguza, no està malament el de Viladecans, i per tant, de moment viatja, i a partir d'aquí ja veurem si acaba gaudint d'alguns minuts o no.
No està el Sabadell ara com per permetre's el luxe de deixar un jugador que a priori ve amb l'etiqueta de ser un home important com Sergio Aguza fora de la convocatòria, a l'espera que agafi ritme i s'acabi i comenci a agafar els automatismes amb els companys. Per tant, com deies tu, Ramon Folk i Iago India, úniques baixes. Hem vist, per cert, un post a Twitter del Centre d'Esports Sabadell amb imatges de Diego Caballo i de Guillem Molina entrenant. Per tant, tot fa indicar que també, com vam dir, aquestes molèsties físiques que han patit en les últimes setmanes, doncs van a millor.
Sí, de fet, si ho recordes, van entrar a la convocatòria ja contra el Barça B, no van jugar, no van sortir de la partida, però no han de tenir problemes i, per tant, han pujat a autocar i estaran disponibles per Antonio Hidalgo. Així que veurem si recuperen aquesta condició de titularitat. Recordem que no va jugar Caballo, va jugar Dani Sánchez, no va jugar Guillem Molina, va jugar Òscar Rubio, i veurem si ara doncs tornen a l'11 o Hidalgo aposta per repetir.
Doncs veurem quina idea té al cap el tècnic de Canovelles de cara a aquest 11 que sortirà demà a les 5 de la tarda al Nuevo Mirador. Parlant d'Antonio Hidalgo, no sé per on vols començar, si vols començar per ell mateix, per la figura del de Canovelles.
Sí, avui, per cert, en aquesta roda de premsa prèvia habitual de totes les jornades de Lliga, se l'ha vist, no sé com dir-te, amb un to pausat, com tranquil, després d'aquella derrota que va fer mal contra el Barça B i que al final aquelles declaracions també una mica en calent, no?, assumint tota la responsabilitat. Doncs avui estava això, més tranquil i jo et diria que molt focalitzat, no?, amb aquest partit al Nou Mirador. No sé si dir que el Sabadell afrontarà ja una final, després d'aquest rum-rum que dèiem, no, Pau? Que al final aquí cadascú l'etiqueta que li posi la que vulgui, no?
Però... Final, no final, aquí cada setmana que passa que el Sabadell no guanya, la pressió i les urgències són més grans. Clar. Evidentment, sempre insistim en aquest argument, queden 34 partits, però vam començar la temporada que en quedaven 38 i... anem reduint partits del comptador i el Sabadell, cada dia que passa, cada setmana que passa, la necessitat de guanyar és més gran.
Això és el de sempre, no? Fins quan dura el principi de Lliga, no? Fins quan dura aquestes setmanes d'adaptació a la categoria o a la temporada. De moment això són 4 jornades, recordem, el Sabadell té un balanç de 3 punts de 12 possibles, encara no ha arribat la victòria i ve de patir la primera derrota del curs contra el Barça B. I després d'aquella derrota, Antonio Hidalgo, davant dels mitjans, va dir que no volia parlar de gaires qüestions futbolístiques perquè si no sonaria excusa i que ell assumia tota la responsabilitat d'aquest mal inici de campionat. Sí que és veritat, Pau, que durant la setmana hem anat escoltant Aaron Rey, per exemple, que també assumia els errors, no? En els 3 gols encaixats contra el Barça B, deia que venien d'errors no forçats, per dir-ho així. Ahir Manzanera, en la presentació de Guza, també deia que es van cometre errors, s'han comès errors en aquestes primeres setmanes, que eren molt evitables. Així que, Antonio Hidalgo, l'escoltem, si et sembla, doncs, parlant d'aquestes qüestions. Ha dit que ha agraït aquest repartiment de culpes, per dir-ho així, però que al final ell recorda que és el cap visible d'aquest projecte.
Cadascú, en el seu apartat, té la seva responsabilitat, però el màxim responsable sempre és l'entrenador, no? És jugable i és molt bo que els jugadors es donin compte de les coses que ens penalitzen i les que no, però a partir d'aquí, al final, el cap visible sempre serà l'entrenador. Jo ho he entès així sempre i m'agrada viure-ho així, no?
Pau, et faig un exercici de memòria fàcil, eh? No et posaré ara en cap jardí.
Ja m'estava sent patir.
Quan va arribar Antonio Hidalgo, l'objectiu que tenia aquella temporada, evident,
salvar-se, no? Salvar-se i salvar-se en 7 partits.
I es va complir finalment, patint,
allò de
però...
Badalona, sí. I on li Badalona? Doncs salvar-se i res més.
Següent temporada, no sé si es va proposar un objectiu allò concret, però sí que es va dir allò de... Home, no patir tant, no? I assentar bé el Sabadell a la categoria, no? I va poder ser mirar més cap amunt que no pas...
Fer un pas més, sí.
Sí, que no pas cap a baix. Aquella temporada es va acabar amb l'ascens.
Correcte.
A segona divisió. Temporada passada, quin era l'objectiu?
Salvar-se de totes.
No es va aconseguir, ens vam quedar un gol, però al final el Sabadell va estar en aquesta lluita fins a l'última jornada. I l'objectiu d'aquesta temporada és el d'intentar pujar, el de tornar a segona... Per això hi ha pressupost, ha fet plantilla, no fa falta que recordem aquí tots els ingredients.
És a dir, dels 3 anys i escaig és, sens dubte, l'objectiu més ambiciós del Sabadell d'Antonio Hidalgo.
Per tant, diferent a les altres temporades i també és diferent en el sentit que al final el Sabadell no està en la lluita en la qual s'havia proposat a principi de temporada o amb la missió que se li havia encarregat a Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo ha parlat precisament d'aquesta situació diferent als últims anys.
És una situació diferent, sí, tens raó. Amb una ja vaig parlar d'això l'altre dia, d'una realitat i unes expectatives que ara mateix no casen i que és un moment difícil, està clar, no podem amagar, no? Però estic molt convençut en el que faig. Estic molt convençut i crec molt en els meus jugadors. Ells han de creure molt més en ells del que fan. Parlo molt d'això amb ells.
Doncs aquest discurs de creença, de confiança, en el qual sempre també ha fet o ha incidit Antonio Hidalgo. El Sabadell busca un objectiu molt ambiciós i juga demà en un escenari que va posar la primera pedra del que va acabar sent un ascens en 3 capítols. És a dir, el Nuevo Mirador, de fet, després diré adeu, però no marxis molt lluny perquè el final del programa d'avui serà emotiu.
Oh, recordant aquell partit?
Una part d'aquell partit.
Ah.
No tenim 90 minuts més de pròrroga i penals per recordar aquell partit, però una part sí que la recordarem. Ni que sigui per fer bullir l'olla. Però sí que és veritat que demà tornem a un escenari especial i força recent, jo insisteixo en aquest argument. És que fa només 14 mesos estàvem eliminant el Nuevo Mirador, el filial de l'Atlético.
Sí, per temps sí, jo et diria que han passat tantes coses al final entremig que sembla que faci més, però sí, com dius, fa poc més d'un any estàvem celebrant aquella victòria o aquell passi de ronda després de derrotar l'Atlético B. Com dius, en aquell escenari, doncs era el nou mirador, on ara el Sabadell està de camí, tornarà demà per jugar al partit de la cinquena jornada de la primera ref. Són unes circumstàncies molt diferents, però al final el camp és el mateix. Aquestes coses, tu, Pau, creus que tenen incidència en els equips a l'hora d'afrontar els partits?
Jo, no em preguntis per què, però sóc dels qui creu que sí.
Em sembla que l'altre dia donaves l'exemple de Cornellà, no?
Cornellà no. Però, per exemple, quan...
Però si se't dona malament, no? Encara que això siguin circumstàncies diferents i plantilles diferents, si durant la setmana s'ha parlat d'allò d'estadi maleït, no?
Sí, camp maleït.
Després, a lo millor pot tenir una petita incidència, no? En l'equip, no sé.
A mi no em preguntis per què, ni motius, ni raons científiques, ni... No ho sé. Però tinc la sensació que l'històric pesa. A partir d'aquí, esperem que pesi a favor.
I Antonio Hidalgo, què creus? Que creus que aquestes coses pesen o no pesen?
Que pensa al contrari.
Diu que per ells no gaire, però que entén que els mitjans de comunicació doncs fem referència a aquestes coses.
Segurament té més incidència per vosaltres que per nosaltres. Jo sé que heu de parlar de diferents situacions, però això ja va passar fa molts mesos. Ara estem en una situació totalment diferent. Sempre tindrem aquest record per l'UO, però és una incidència que no en afecta per res.
Sí que té un to, especialment en aquesta resposta, més baix,
més
moix, Antonio Hidalgo, i sempre ho ha dit, de fet, al voltant d'aquestes efemèrides, d'aquestes coincidències positives, tant positives com negatives, que al final són coses de les quals hem d'omplir doncs, minuts de ràdio i espai de paper. Un centre d'esport Sabadell que, evidentment, no s'enfronta al filial Matalassé, no s'enfronta a l'Atlético B, sinó a un Algeciras que està protagonitzant, després ho escoltarem a les estadístiques, un inici de temporada de contrastos, perquè ha estat capaç del pitjor, com per exemple Cornellà, com a l'hora del millor, com vam veure la setmana passada.
Sí, fins i tot rescatant un empat del Johan Cruyff, així que sí, com dius.
Naument... I deixant-se remuntar a casa, o deixant-se empatar a casa. Vull dir que és que al final ha estat la nit i el dia, aquest Algeciras.
Sí, un equip, això, irregular, però com dius, al final el que compta potser és el passat més recent i ve d'aquesta victòria contundent 0-4 contra la Balona en el derbi tan especial per ells. Així que amb la moral pels núvols, ahir ja també ja recordàvem que des del club s'està fent un esforç per intentar omplir el nou mirador, així que a priori, Pau, serà un partit força complicat pel centre d'esports. I quin tipus de rival i quin tipus d'enfrontament preveu Antonio Hidalgo? Doncs escolta'l, perquè ell ho té força clar i més perquè coneix bé el seu homòleg a la banqueta de l'Algeciras, a Ivan Ania.
Conec molt bé el seu entrenador, va jugar amb mi a Tenerife, el conec bé, sé com o quina idea té de futbol després d'entrenar també al Racing. És un tècnic valent i que a casa seva, pel que veig, hi haurà bastanta gent a l'estadi. Serà un partit gran per ells, però també serà per nosaltres. Nosaltres hem de retrobar aquesta fiabilitat que portàvem fins al dia del Barça B.
Divendres i Roger Benet, que té ganes d'oci nocturn, ara que es pot tornar a gaudir amb aquesta música més pròpia de discoteca. Hem escoltat el tècnic Antonio Hidalgo, és moment també de sentir què ha dit el seu homòleg a la banqueta de l'Algeciras, Ivan Ania, del qual comentava el tècnic de Canovelles, doncs, que van coincidir en la seva etapa de futbolistes al Tenerife. Al Sergi Parc li hem passat quatre notes, l'ha estat seguint la roda de premsa l'Oriol Ferran, al Sergi Parc li hem passat quatre notes del que ha dit Ivan Ania, perquè ha coincidit pràcticament en temps i forma la roda de premsa d'Hidalgo amb la del tècnic de l'Algeciras. Et sembla doncs, que comencem repassant, en certa manera, Sergi, que ha dit Ivan Ania en aquesta roda de premsa al voltant del centre d'esport Sabadell?
Em puc fiar, no, d'aquestes quatre notes que m'heu deixat o què?
Tu tira i després escoltem Ivan Ania, aviam què passa.
Va, Ivan Ania, primer escoltem-lo parlant del centre d'esports, que considera un equip que és un dels favorits, en teoria, a l'ascens.
Nos vamos a enfrentar a un rival, desde mi punto de vista, de las mejores plantillas de la categoría, un proyecto hecho claramente para ascender, con muchos jugadores de mucho nivel, con un entrenador que conozco bien porque fuimos compañeros y porque tenemos contacto, y un entrenador valiente, un entrenador que le gusta que su equipo sea combinativo, que le gusta presionar alto, y un equipo que, a pesar de que no haya ganado ningún partido todavía, para mí es uno de los clarísimos favoritos a estar arriba, y estoy seguro que cuando termine la Liga estará en posiciones de adelante.
Doncs contundent en el seu vaticini, en la seva predicció, Ivan Ania, ampliant aquesta resposta, el tècnic de l'Algeciras ha assegurat que el Sabadell, a dia d'avui, es troba en un període d'adaptació i ha fet una defensa, ha trencat una llança en favor del tècnic de Canovelles i del treball que està fent en els últims anys aquí a Sabadell.
Todos los cambios tienen su periodo de adaptación. Creo que les han llegado muchos jugadores nuevos de mucho nivel, pero que tienen que ir conociéndose. Llevan una base de jugadores ya incluso desde la anterior etapa en Segunda B, cuando consiguen el ascenso contra el Barça B, que todavía se mantienen algunos jugadores, pero sí que tienen muchos jugadores nuevos. Y yo creo que en este sentido hay que tener paciencia. Las urgencias nunca son buenas, y que crean en lo que hacen, que crean en el entrenador, porque tiene más que demostrado que es un muy buen entrenador, y yo ya os digo que estoy seguro que ese equipo a final de liga va a estar arriba peleando por el ascenso.
Doncs ho tornava a reiterar en aquest sentit a Ivan Ania al voltant de on acabarà la temporada al Centre d'Esport Sabadell a la classificació. Pel que fa a l'Algeciras, Sergi, clar, després de guanyar 0-4 al camp de la Balona, el clàssic del camp de Gibraltar, poca cosa ha de canviar.
Això t'anava a dir. Jo sóc Ivan Ania i t'hauria el mateix 11 i crec que faria els mateixos canvis exactament en els mateixos minuts, si també li va funcionar. Al final, Ania el que ha dit en aquesta roda de premsa és que poca cosa tocarà, que no hi ha novetats ni en un sentit ni en un altre.
No hi ha ni altes ni baixes.
No. Per tant, podem esperar això, coses similars al partit de la Balona, i més que del partit de la Balona, una continuació del que hem vist d'aquest Algeciras en les primeres quatre jornades de campionat.
No va a haber muchos cambios, si es que va a haber alguno, y no porque lo hayamos hecho muy bien el otro día en cuanto al trabajo individual de cada uno, sino porque, bueno, es un poco una línea que estamos siguiendo desde la primera jornada, que los cambios en las alineaciones están siendo mínimos y siempre buscando lo mejor para el equipo en función de lo que necesitemos cada partido.
Que no se m'oblidi, Pau, ara que escoltàvem a Ania. Imagino que vas veure el cartell fa un parell de dies entre ell i Antoni Hidalgo, no?
Banc Sabadell.
Fent referència a Banc Sabadell, a les xarxes d'Algeciras, aquí ja crec que s'han passat una mica el joc ja. Han posat dos vídeos, concretament, de dues parts, sortint converses de futbolistes entre ells, parlant de tenemos que llenar el nuevo mirador, tota l'estona al voltant del mateix tema.
Avui, de fet, també han penjat unes recomanacions pels aficionats del Sabadell que tinguin pensat estar al Algeciras aquest cap de setmana. No sé si hi haurà molts seguidors arlequinats, hi haurà els de la zona, els clàssics que ja van ser la primera jornada a l'estadi Jesús Navas, segur que s'hi passen per allà. Hi ha algun altre boig que també visitarà Algeciras, però, com diem, aquestes recomanacions que feia el conjunt andalús a les xarxes socials, aquest Xira, aquest Algeciras. L'equip està viatjant.
Sí, està viatjant ara, depèn de quan escolta la gent, com sempre.
Però si s'escolta en antena, sí. Està viatjant.
Sí, està viatjant via Màlaga, farà nit allà a Terres Andaluses, i demà, després del partit, recordem que ja tornaran cap aquí, cap a Sabadell. El partit, Pau, apunta per si se t'ha oblidat.
Per si no ho sé, no?
Si no ho saps. Demà a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans et vull aquí, perquè serà quan començarem el Sabadell en joc.
I abans estarem aquí també ja a la redacció preparant aquesta prèvia de l'Algeciras Sabadell. Gràcies, Sergi.
Gràcies, Pau.
Nosaltres rematem aquesta prèvia, aquest partit, aquest Algeciras Centre d'Esport Sabadell, amb les estadístiques a les quals li posa veu, com sempre, la Núria García.
El llibre de registre.
Diuen que la tercera sol ser la bona, però el centre d'esports ja va per la cinquena. De moment, 4 jornades i cap victòria, 3 punts de 12, però tampoc és territori desconegut per al Sabadell dels últims anys.
Una mica d'història.
La temporada passada a segona, els 5 primers partits es van saldar amb derrota i el primer triomf no va arribar fins al 7è enfrontament contra el Leganés a la Nova Creu Alta. A la 2014-2015, que també va acabar en descens, la primera alegria va venir a la 5ª jornada. També va ser al Temple i davant la Pontferradina.
Els enfrontaments previs.
El Sabadell ha visitat dues vegades el Jazires i totes dues van acabar amb victòria arlequinada. 0-2 a la 78-79 i 2-3 a la 79-80. Ara bé, tots dos partits, disputats a segona divisió, es van jugar a l'antic Mirador, a la Playa de los Ladrillos.
L'estadi.
El Nuevo Mirador, estrenat l'any 1999 i situat al polígon de l'Homenatge, al centre d'esports només hi ha jugat un cop, però el record és igual de bo. Fa un any i dos mesos, el conjunt d'Antonio Hidalgo eliminava el filial de l'Atlético de Madrid a la tanda de penals i es classificava per a la semifinal del play-off. Aquell dia no hi havia públic a les graderies. Demà s'espera un gran ambient en un estadi capacitat per acollir, sense restriccions, fins a 7.300 espectadors.
La curiositat.
Equip de contrastos, aquest Algeciras, a la primera jornada va empatar l'estadi Johan Cruyff amb un gol olímpic. La setmana següent es va deixar igualar un 2-0 a casa contra l'Andorra. Fa 15 dies, a Cornellà, va caure per 4-0 i mateix resultat, però a la inversa, va signar l'últim partit al clàssic del camp del Gibraltar contra la Balona. Dels tres enfrontaments fins al moment que han acabat amb aquest marcador, dos els ha protagonitzat, per bé o per malament, aquest Algeciras.
Amb el xiulet a la mà.
El murcià d'Àguiles, José David Martínez Montalbán. Té 27 anys i aquesta és la seva 6ª temporada a la 3ª categoria del futbol espanyol. Amb el Sabadell ha coincidit 3 vegades, totes 3 a domicili, i amb un balanç de 2 empats al camp de la Penya Deportiva, el famós 1 d'octubre del 2017 i el del València Mestalla, i una derrota al camp de l'Atlético Levante. A l'Algeciras, en canvi, només l'ha xiulat en un empat sense gols la temporada passada a Marbella, amb l'equip local acabant amb 9 homes. Té una mitjana força alta, gairebé 6 grogues per partit i una vermella cada 2 jornades. De fet, per part del Sabadell, va expulsar Guillem Henot i Òscar Rubio i en aquell 0-0 de l'Algeciras va fer fora l'avui arlequinat Alfred Planas.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Sabadell!
¡Del Sabadell!
Junts tornarem. Viu el futbol a la Nova Creu Alta amb els preus més econòmics de la història. Des de 95 euros, gaudeix de 38 jornades contra els millors equips. No et perdis l'adrenalina arlequinada a 5 euros al partit. Fes-te soci. Junts tornarem!
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. De tornada aquí a l'Hotel Suís després de la publicitat, encara però no hem de tancar la informació del Centre d'Esports Sabadell perquè demà a les 5 de la tarda, a la mateixa hora que el primer equip, el juvenil A de Marc Nomen disputa el partit corresponent a la 4ª jornada de la Divisió d'Honor al camp del Real Zaragoza, d'una de les pedreres més potents d'aquesta categoria formativa. Els arlequinats encadenen 2 derrotes consecutives després de l'estrena en victòria a la Lliga contra el Cerdanyola i ara necessiten un bon resultat per poder sortir de la part baixa de la classificació. En té més informació l'Oriol Ferran.
Així és, el juvenil A del Centre d'Esports Sabadell, de Marc Nomen, intentarà recuperar demà el camí dels bons resultats. arlequinats visitaran a les 5 de la tarda la ciutat esportiva del Real Zaragoza amb la intenció d'aconseguir un resultat positiu per recuperar la bona dinàmica amb la que van començar la Lliga. Després de les dues derrotes consecutives contra l'Espanyol i Cornellà, el centre d'esports haurà de lluitar de valent per treure un bon resultat del camp del Real Zaragoza. L'entrenador del centre d'esports, Marc Nomen, avisa del potencial dels aragonesos.
Sobretot que és un equip que com nosaltres vol tenir molt la pilota, té jugadors a dalt també amb certa velocitat i perillosos, haurem d'estar bé en totes les fases, bàsicament.
Després de les dues derrotes en les últimes dues jornades, els de Marc Nomen hauran de corregir molts errors i estar concentrats els 90 minuts si volen emportar-se els 3 punts de la ciutat esportiva del Real Zaragoza.
Saragossa és un equip que sempre està de la categoria, té jugadors de molt nivell, és un equip amb molt bon joc ofensiu i ens tocarà entrenar bé, corregir errors, analitzar-los amb ells i anar cap allà amb la màxima intenció de treure un molt bon resultat.
L'equip aragonès és 11è amb 3 punts, mentre que el centre d'esports es troba a la 14a posició amb els mateixos punts que el Saragossa, però amb un pitjor balanç golejador.
I a poc totes les principals competicions deixant ja de banda el món del futbol es van posant en marxa. Aquest cap de setmana ho fa la primera nacional d'handbol masculina. Per segon any consecutiu hi tindrem dos equips sabadellencs, l'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell Handbol. Comencem pels primers, pels graciencs, que són ja un clàssic d'aquesta categoria i que s'estrenen rebent al carrer Bocaccio un altre dels habituals en aquesta lliga, en aquest grup, el Joventut Handbol Mataró. Com a curiositat, aquest mateix partit va ser l'últim de la temporada passada pels verdiblancs i tot i que les circumstàncies d'ambdós equips han canviat, el capità Quim Baillo espera que no es repeteixi el que va passar fa tot just 4 mesos.
El nucli dur de Mataró el coneixem bé, no ha modificat gaire, tenen certes baixes molt significants com el Mario Martínez, el Pablo Vela, jugadors que marcaven molt la diferència. Mataró sempre és un equip que és un clàssic de la primera nacional, que sempre ens ha costat molt superar. De fet, l'últim partit de Lliga de l'any passat venen a casa i ens guanyen d'una forma molt contundent, així que no ens podem permetre relaxar-nos i hem de ser conseqüents amb la feina que estem fent.
Si us recordeu, la temporada passada va estar marcada per la inestabilitat al carrer Bocaccio, amb la marxa de Gerard Gomis, volíem dir, quan l'equip flirtejava amb el descens. Per aquest any, Cesc Borrell ha volgut comandar el projecte des de l'inici i, a més, la plantilla s'ha reforçat amb vells coneguts que tan bon resultat van donar en el passat. És el cas, per exemple, de Dani Pairó, de Guillem Correro o de Marçal Pineda, alguns dels fitxatges. Baillo espera que la qualitat de l'equip i el bon ambient instal·lat es tradueixi ara a les pistes.
Estem molt, molt il·lusionats de cara a aquesta temporada. Sí que sé que la temporada passada va anar com va anar i que van haver una sèrie de canvis a mitja temporada que ens va descol·locar una mica, però bé, van ser canvis que van portar una situació millor per l'equip, pel club, i bé, tant amb el Cesc com amb l'Àngel, hi ha molt bona relació, hi ha molt bon feeling, l'equip s'hi entén molt bé, i hem de ser conscients que per complir els objectius de competir per la part alta de la competició, hem de ser molt sòlids i hem de ser molt regulars, que potser això és el que ens ha faltat inclús fa 2 anys, no?
I també arrencarà la competició a casa el Creu Alta Sabadell Handbol després d'un estiu força mogut a Calbalsac. La plaça nacional, recordem, va arribar a perillar per tot l'enrenou generat amb l'episodi del Palau Tordera, però finalment els arlequinats es van poder mantenir a la categoria. Tancada aquesta carpeta, hi havia de fet molts fronts oberts, com per exemple la banqueta amb l'arribada de Ramon Salmurri en el lloc de Sergi Cifré, i a la plantilla força canvis. Ahir mateix el club anunciava oficialment un últim fitxatge, el del lateral Marc Mira, i no ha estat l'únic, perquè també avui, fa tot just uns minuts, quan estàvem començant a gravar aquest hotel suís, l'entitat Creu Altenca anunciava també l'arribada d'un altre lateral, en aquest cas Oriol Torra, han passat a l'entitat, un jugador que ve procedent de l'Oar Gràcia Sabadell. En total, 6 incorporacions per suplir algunes baixes sensibles, homes com el fins ara capità Cesc Vall Rivera, Martí Palet o Isidre Campanyà, que han dit adeu. Aquest últim, per cert, creuarà camins amb els creualtencs diumenge mateix vestint la samarreta del Sant Joan d'Espí, com recorda Eloi Vila.
Per començar tenen l'Isidre Campanyà, que està amb nosaltres l'any passat, així que tenen cares noves i també tenen algunes baixes, però bueno, em consta que han fet molt bona pretemporada i que estan a un bon nivell. El seu entrenador, David Lupus, és molt amic meu i hem anat parlant aquests dies i no fa gaire van jugar contra la Malgràcia, de fet, i és un partit que bueno, el Ramon, el nostre entrenador, ens ha facilitat per poder veure l'abans de l'últim entrenament i a més també per tenir cada quatre coses de cada diumenge.
Un Eloi Vila, que serà l'encarregat de dur el braçalet de capità en una temporada en què el Creu Alta espera no patir tant com la passada. En els dos duels contra el Sant Joan d'Espí es van viure les dues cares, de fet, de l'equip. A la primera volta, encara en fase d'adaptació, l'enfrontament es va saldar amb derrota clara a casa, a Cal Balsac, però a la segona, els arlequinats van empatar sobre la botzina, un partit que semblava perdut del tot. Aquesta darrera actuació és la que Vila creu que han de tenir com a referència.
La imatge que hem donat a la segona volta va ser molt diferent i, a més, un partit que estava molt, molt complicat i molt, molt costa amunt, doncs vam seguir lluitant fins al final i a vegades aquestes actituds i això tenen premi. I aquell dia ens va sortir cara i vam treure un punt. L'actitud sabem quina ha de ser i la veritat és que, a veure, l'equip aquest any és un equip que no rendeix, que va a un ritme molt més alt que anàvem l'any passat i això es notarà.
Aquesta temporada, per cert, el Creu Alta Sabadell en vol jugarà els partits a casa en una nova franja horària, diumenges a 1:45 del migdia. Aquesta serà l'hora d'inici del partit contra el Sant Joan d'Espí, mentre que el de l'Oar Gràcia davant el Mataró serà dissabte a 6:45 de la tarda. I uns minuts abans, per cert, a les 6, serà també el torn del femení de l'Oar, a la pista de l'Almassora, en la segona jornada de plata. Les de Carol Carmona buscaran a terres castellonenques estrenar el caseller de victòries després de perdre a casa l'estrena per 2 gols de diferència contra el Sant Joan d'Espí.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I ara canviem radicalment de tema aquí a l'Hotel Suís perquè fa tot just 2 dies l'organització de la Llanera anunciava a les xarxes socials la data de la 7a edició, la primera que ha de tornar a una relativa normalitat després de la Covid Edition, després d'aquella edició semipresencial que es va dur a terme aquest 2021. Apunteu bolígraf a l'agenda, agafeu bolígraf, apunteu a l'agenda, 23 de gener del 2022. És la data triada per tornar a fer aquesta Llanera Trail pel Rodal de Sabadell per posar-se les bambes i fer, atenció, o la marató o la mitja marató, les dues distàncies tradicionals, o bé la nova que s'introduirà en aquesta 7a edició, un nou recorregut, una nova distància de 12 quilòmetres. Fa una estona, aquest matí, de fet, hem pogut parlar una estoneta amb el David Fernández Oliver, membre de la Unió Excursionista de Sabadell i un dels organitzadors d'aquesta Llanera, i aquest n'és el resultat. David Fernández Oliver, què tal, com estàs? Benvingut aquí a l'Hotel Suís un cop més.
Molt bé, molt bona, moltes gràcies, molt bé.
Sé que t'agrada molt fer aquesta frase. Tornem a plaça, no tornem a plaça, deixem ja la Llanera semipresencial per tornar a la Llanera habitual.
La nostra ment està a tornar a plaça i tornar a la Llanera habitual a la que estem acostumats, sí, a tornar a fer soroll a la plaça.
2 anys després, eh?
Sí.
S'ha fet llarga l'espera, eh?
I dura, sí, sí.
Aquest cop sí, no? Toquem fusta i tot fa indicar que sí, no?
Esperem que sí. Almenys, de moment, tot sembla indicar que tot serà normal aquesta vegada.
Estem a... Doncs això, queden 4 mesos mal comptats per començar aquesta Llanera. La previsió és tenir la màxima normalitat possible. Evidentment, moltes curses de carretera i curses de muntanya ja s'han atrevit a tornar a la normalitat amb certes restriccions. Segurament serà el cas, no?, també de la Llanera.
Sí, clar, evidentment. Haurem d'estar pendents de com evoluciona tot, de totes les restriccions que posi o tregui el Procicat i nosaltres ens adaptarem a totes les que hi hagi. Amb la nostra ment està poder-ho celebrar tot dins de la màxima normalitat possible i adaptant-nos doncs, al que hagi de ser, si calaixos o sortides espaiades, això ja ho anirem veient amb el temps.
Al final és... Avui dia és un luxe, no?, segurament, fins i tot el fet de poder tornar a gaudir d'allò que trobàvem tan normal, que és una cursa competitiva pel Rodal del Ripoll. La Covid Edition, com la vau anomenar, segurament va ser una edició per sortir del pas, no? Per no perdre aquell cuquet de la Llanera, però no té res a veure una cosa amb l'altra.
No va tenir res a veure, tot i que vam estar molt contents perquè durant aquell cap de setmana, vull dir, ens plantàvem allà a peu de la baixada de la Cobertera, al final tenies la sensació, hi havia aquell neguit de la gent de com si anessin a fer una cursa de veritat. Vull dir, al final no va ser evidentment el mateix, però vam tenir almenys una mica la salseta del dorsal.
La gran novetat que heu fet oficial a les xarxes, a aquesta publicació de fa un parell de dies on anunciàveu aquesta data del 23 de gener del 2022, sobretot ens va portar un titular que és la introducció d'una nova distància de 12 quilòmetres. Deixa'm preguntar-te d'entrada, per què?
Per què? És bona pregunta, perquè ens posem més feina a sobre. No, per què? Perquè volem arribar al màxim de gent possible. Som conscients que nosaltres, amb les dues distàncies que fèiem, marató i mitja marató, gent que s'inicia, tot i que nosaltres sempre hem fet molt, molt, molt incís en que els circuits són aptes tant per gent que estigui molt preparada i vulgui fer temps com per gent que s'iniciï, entenem que una mitja marató a una gent que comenci i li pugui espantar. Volem fer la de 12 per poder arribar a tothom i a més, aquest any que volem tornar amb la normalitat, fer que sigui un altre cop una festa de veritat, o sigui, que tothom pugui gaudir del trail.
Això vol dir també una previsió d'un major nombre d'inscrits a la Llanera?
No té per què. No té per què. Això, de fet, encara ho estem valorant, també. Clar, ens haurem d'adaptar a tot el que hi hagi. Haurem de mirar, aviam, si podem absorbir un major nombre d'inscrits o si aquests inscrits, al final, els hem de nivellar entre les tres distàncies. La nostra intenció o perspectiva és poder-ho augmentar. Però, bueno, al final ens adaptarem al que toqui.
Perquè estigui quadrant calendaris i estigui allò ja pendent de, com servidor, d'inscriure's a la Llanera d'enguany, quan tindrem el plaer de poder fer el pagament i inscriure'ns a la Llanera?
Doncs tenim previst que estigui tot a punt, inscripcions obertes cap allà a finals d'octubre, suposo que la setmana del 26, que si no m'erro és dilluns, cap aquella setmana, amb 4 setmanetes hem d'obrir inscripcions i ja poder engegar la maquinària 100%.
Em deies ara fora de micròfons que també, clar, estem recuperant una certa normalitat i per vosaltres també suposo que englobats en aquesta Copa Vallesana amb 4 proves de trail aquí a la comarca, al Vallès, serà una prova de foc veure què passa d'aquí un mes a Sant Llorenç, no? Que és qui obre el foc.
Sí, ells engeguen la segona edició de la Copa Vallesana de Trail. Ells, evidentment, han hagut de preparar-la. La seva preparació ha estat més complicada perquè ells els han enganxat de ple totes les restriccions, tot el tema de planificació amb les complicacions que hi va haver durant l'estiu i tot, i al final s'han hagut d'adaptar al que hi ha. Serà una primera prova per veure ja com evoluciona tot en aquest sentit. I per nosaltres, al final, ens servirà molt.
Doncs de moment tenim ja damunt la taula, ni que sigui allò per fer venir gana a tothom, aquesta data de la setena edició de la Llanera, la primera post-Covid edition, i també, com diem en aquest cas, tornant a la data habitual de finals de gener, 23 de gener del 2022, com és habitual, i també aquesta nova distància, volíem dir, de 12 quilòmetres, que segurament serà el principal reclam per aquells, com deia el David ara, que tot just comencen a fer els primers passos, uns quants quilòmetres ja pel rodal del Ripoll. No ens deixem res. Suposo que en les pròximes setmanes anirem descobrint més detalls, no?
No ens deixem res del que es pot dir. Llavors, ja properament, d'aquí al 23 de gener, anirem descobrint, ja com sabeu, la Llanera sempre cada any intenta amagar alguna sorpresa. Ja ho anirem descobrint.
Doncs mira, ens quedem amb aquest carmelet i amb ganes de saber més d'aquesta setena edició de la Llanera, recuperant la normalitat, 23 de gener del 2022. David Fernández Oliver, com sempre, un plaer, membre de l'organització d'aquesta Llanera, de la Unió Excursionista, portes obertes aquí a Ràdio Sabadell per quan vulguis venir a les pròximes setmanes a explicar-nos què s'està coent amb la Llanera, d'acord?
D'acord, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Miss Worldwide, let's celebrate. Yeah. Últims minuts de l'Hotel Suís aquí a Ràdio Sabadell, que els hem de dedicar al món del ciclisme, perquè David de la Cruz va ser ahir el gran protagonista, el convidat a la plataforma de Twitch de la Vuelta, amb una entrevista al ciclista sabadellenc on repassava tota la seva trajectòria d'aquesta temporada 2021. D'entrada, David de la Cruz va deixar també clara quina serà o quin serà el seu calendari d'aquí a final de temporada. Una única prova li queda al ciclista d'Espronceda, serà la setmana que ve, de fet, el dimarts començarà, divendres acabarà el Giro de Sicília a Itàlia, serà l'última prova d'aquest 2021 per David de la Cruz. Recordem que el ciclista sabadellenc ve de fer una molt bona segona meitat d'any, es va quedar a les portes de guanyar la contrarrellotge del Campionat d'Espanya, després va participar a la Vuelta a Espanya, va ser setè, va ser també abans, es va quedar a les portes del podi a la Vuelta a Burgos i també en l'última prova disputada al Tour de Luxemburg, on va fregar la tercera posició final el ciclista d'Espronceda, com diem, que es troba aquests dies ja a Andorra, a la seva residència, i on destacava en aquest cas a l'entrevista, en primer lloc, ahir al Twitch de la Vuelta, que ha estat una temporada especialment llarga perquè s'encadenava amb el final de la temporada anterior, també molt condicionada a nivell de calendari per la pandèmia. Per tant, gairebé han estat dues temporades compactades i condensades en una.
Siempre tiene la sensación esta temporada, ¿no? Que la temporada del año pasado y la de este año ha sido como todo seguido, ¿no? La Vuelta acabó tan tarde, que acabamos el 8 de noviembre y luego pues nada, no pudimos hacer ningún viaje ni nada, estuvimos en casa pues enterrados, tampoco pudimos ver la familia por el tema de las restricciones de movilidad y todo. Sí. Y luego ya empezar otra vez la temporada pues en enero ya viajando a Abu Dhabi con el equipo, por lo tanto ha sido como una temporada de casi dos años y ya con ganas de hacer ese parón.
I el Giro de Sicília, que serà l'última prova de David de la Cruz amb el mallot del Team Emirates. Moltes preguntes ahir, però moltes preguntes al chat del Twitch de la Vuelta, destinades a preguntar-li al ciclista sabadellenc on correria la pròxima temporada. Recordem que fa uns mesos es va rumorejar amb un possible interès de l'equip Movistar per tornar aquí a casa, per córrer amb els colors de casa, però tot fa indicar finalment que de la Cruz la temporada que ve, de fet les dues pròximes temporades vestirà els colors i el mallot de l'Astana, del Kazakhstan. Ahir, com se sol dir en aquests casos, ni confirmo ni desmiento. David de la Cruz, al voltant d'aquests rumors que el vinculen amb l'equip del Kazakhstan, amb l'Astana, però sí que espera doncs això, que tot plegat, el seu fitxatge, pugui ser oficial ben aviat.
Sí que és cierto que ya está todo cerrado lo que va a ser pues mi futuro equipo para los próximos dos años como mínimo. Y supongo que se va a anunciar pronto, entre esta semana y la que viene, porque también tengo ganas ya de un poquito toda la gente que me pregunta, pues poder darle respuesta, ¿no? Y le he insistido al equipo para que lo hagan ya oficial y así, pues bueno, quitarme un poquito esa pregunta que me la llevan haciendo desde hace, creo que ya, como tres meses.
Doncs el futur de David de la Cruz, que, insistim, es va vincular en un principi al Movistar, sembla que tot passarà finalment per l'equip Astana els dos pròxims anys i esperant aquesta confirmació, com ell, del seu fitxatge. Per últim, una més de David de la Cruz, ara que estem en cap de setmana gairebé de Mundial de Flandes, a Bèlgica, una de les grans cites del calendari ciclista en aquest 2021. De la Cruz, recordem, va participar fa pocs dies, fa poques setmanes, a l'Europa formant part d'una discreta actuació col·lectiva de la selecció espanyola. Aprofitava també aquesta xerrada al ciclista sabadellenc per fer una mica d'autocrítica.
Nos quedó un mal gusto, un mal sabor de boca, obviamente, en el europeo, porque no salió lo que buscábamos. Fuimos muy ambiciosos en la primera mitad de la carrera y al final, pues bueno, pagamos ese exceso de ambición y al final pues no pudimos hacer nada y al final, pues bueno, yo creo que los principales responsables somos los corredores y tenemos que asumirlo y yo no me da culpa en eso, pero esperemos que la dinámica en el Mundial sea distinta y ojalá es que podamos ver a la selección pues haciéndonos disfrutar.
Veurem quin paper té la selecció espanyola aquest diumenge en el Mundial de Flandes, on altres seleccions parteixen amb el cartell de favorites i, insistim, sense David de la Cruz, el combinat espanyol. David de la Cruz, recordem, La setmana que ve tanca el seu 2021 al Giro de Sicília, a l'illa italiana, entre dimarts i divendres. Després s'haurà de fer oficial també el seu fitxatge per l'equip Astana. Res més, nosaltres ho deixem aquí enviant-vos una salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. I com dèiem abans amb el Sergi Parc, avui ens volem acomiadar d'una manera especial. Volem fer bullir l'olla de cara al partit de demà contra l'Algeciras a les 5 de la tarda, buscant la primera victòria del Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada, i volíem recordar aquella tanda de penals narrada pel Sergi Garcés ara fa un any i dos mesos al Nuevo Mirador, en el mateix escenari, però en aquell cas contra l'Atlético de Madrid B, un partit que va servir per passar a les semifinals del playoff. Res més, una abraçada ben forta, ens retrobem demà aquí a l'antena de Ràdio Sabadell. Adéu-siau.
El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Això és una tortura, eh?
Sí, sí, sí. Vinga, va, som-hi.
Això és una tortura, però...
Som-hi, nanos. Vinga, va, som-hi. Ara ja animen Àlex Dos Santos als seus companys. Als 11 metres, cama esquerra, Manu Lanza. Llançament de Manu Lanza. Braços en gerra, cap allà que va el barceloní. Xuta, gol! Oh, quina qualitat, nano. Quina qualitat de Manu Lanza, que ha enganyat completament Dos Santos. I amb parsimònia li ha dit, té, per aquí. Doncs el primer el fa Manu Lanza. Ian Mackay, Toni Moya. Cara a cara, cap allà, cap allà. El capità de l'Atlético, xuta al pal. Vamos! Doncs al pal. La primera al pal. No havia enganyat Ian Mackay, l'havia ajustat bé, el que passa que l'ha ajustat massa, afortunadament. Àngel Martínez. Vinc, som-hi. I cap allà, cap allà, Àngel Martínez. El xut al par al porter. Doncs l'ha aturat Dos Santos.
I en suspens, perquè sí. L'ha aturat amb el peu, s'ha quedat mig morta i s'ha aixecat ràpid per agafar-la. Quina mala sort, quin cop anímic ara. Això es pot... Està empatat ara mateix, de fet, si marca el jugador de l'Atlético Madrid.
Ara va Tropi, cap allà. El llançament de Tropi, amb cama dreta. I en Mackay sota pals. Vinga, som-hi, Ian. Xuta, gol! Doncs ben col·locat a dalt. Gol de l'Atlético de Madrid. A la mitja alçada. Cap allà que ens en va Grego Sierra. Llançament de Grego Sierra. Atura un altre cop Àlex Dos Santos. Doncs atura de nou el porter brasiler de l'Atlético, que ara dona avantatge al seu equip.
El lloc natural li ha ensenyat molt cap a on anava. L'ha ajustat molt, però bona aturada. I ara sí que això comença a pintar negre.
Ara mateix, després de tres penals, el Sabell n'ha marcat un, n'ha fallat dos. L'Atlético de Madrid n'ha xutat dos, un i un. El llançament de Cédric. S'ho pren amb calma. Ara sí, va cap a la pilota. Cédric, fora! Doncs ja tornem a estar. Ja tornem a estar. L'ha enviat al polígon industrial. Falla Cédric. Tanda de dos penals.
Mare meva.
Situant aquesta pilota en el punt de penal, la seva esquerra, la del barceloní, anem a veure. Llançament de Boris, xut, gol! Bé, Boris! Doncs marca Boris per posar en avantatge el Sabadell. Esteve Calzada està de peu a la tribuna allà, a la llotja, perquè ja no pot més. Important seria ara que no entrés aquest penal, eh? Vinga, Abde, agafant molta embranzida. Som-hi! Llançament amb cama dreta. Xuta Abde, atura Ian! Atura Ian! Atura Ian Mackay! L'ha aturat Ian Mackay, gran! Ian Mackay, si xuta i marca Everpena, això s'ha acabat. Ignasi Salafranca ja no vol mirar, aquí ja no vol mirar gairebé ningú. L'esquerra d'Everpena és la que ens ha de portar. Som-hi, amb cama esquerra. Xiula l'àrbitre, som-hi, Ever. Llançament d'Everpena. Gol, 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 gol!
Estem al sorteig de demà! Hem patit, però estem al sorteig de demà! Quina pinya, l'alegria dels jugadors arlequinats! Quina alegria ara mateix! Estem al sorteig de demà! Quina manera de patir, però ha valgut la pena! Esperem que hagueu patit, però que estigueu disfrutant com nosaltres. S'acaba la tanda de penals. El Sabadell
passa ronda després d'aquest últim penal d'Ever Pena, enganyant, col·locant, enganyant, col·locant i enganyant, col·locant i cap a dintre. El Sabadell segueix viu després de patir més de 120 minuts i una tanda de penals, i demà esperarem rival, però de moment aquí continua la història. No mereixia empatir tant, però és així el futbol, Pau Vituri. A vegades no pots escollir la manera.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.